Desinforme setmanal.
Ja ens ha sortit la veu, és l'Adrià Quatrecases i en Sergi Vives, que després que nosaltres hàgim estat tota la setmana fent un esforç titànic per explicar-vos l'actualitat de la setmana amb rigor, segons ells, això no es porta.
El que es porta és la postveritat, agafar els fets, distorsionar-los, manipular-los i barrejar-los per fer-ne una realitat a mida.
I a nosaltres, que l'actualitat de la setmana no ens ha acabat de convèncer, això ja ens va bé, perquè tenim excusa per oferir-ne una d'alternativa. I aquestes fake news són un plat que se serveix en forma de titulars.
Manuel Valls ja ha fet una promesa electoral. Permetre pixar a les piscines municipals a tots aquells barcelonins que així ho desitgin.
Permetre-ho legalment.
Legalment, exacte.
Que fins ara era
sí,
més...
Sí, a vegades passa. El candidat a l'alcaldia de la capital catalana ha afegit aquesta proposta al seu programa electoral després que una dona ho passés malament al ser repudiada per haver pixat dins l'esbernat Picornell.
Una persona merecía... que ella tenía la impresión que a veces era no prohibido, pero lo pasaba mal.
Sí, clar, no està, això no es fa.
No està escrit enlloc, però passes malament.
Jo voleu que dilluns, quan el tingui aquí d'entrevistat, li...
Pregunta-li aquest tema.
Li pregunto sobre això.
Piscines municipals, què?
Exacte.
Què has pensat sobre
si
això?
Si pot pixar o no?
Exacte. Hi haurà canvi o no hi haurà canvi?
A què, a les 8:30 o li pregunto...
No, cap a 3:15, una mica començava l'entrevista.
Sí, exacte.
Ai,
quin patí. Consternació a Podemos. Ai, mira, quina tos. Mira.
Què ai. Passa? Estàs bé?
Bueno, ja ho anirem veient.
Molt bé.
Consternació a Podemos després que el seu membre fundador, amb cara de nen, hagi confessat la seva més íntima parafília sexual.
Ai.
Pablo Iglesias s'ha mostrat visiblement
avui,
afectat en conèixer que Rejón sent atracció eròtica per la gent gran, en el que es coneix com a gerontofília.
Esta mañana me ha llamado Íñigo Rejón para informarme de que junto a Manuela Carmena...
Follan mejor.
Reconozco que me he quedado tocado y triste. Y vuelvo a sentir vergüenza.
Ja m'ha avisat que manipulàvem els talls i barrejàvem talls.
Hi va anar manipulació.
A veure...
Funciona,
va, canviem de tema.
A la propera hi haurà targeta vermella.
Ah, carai. O sigui que hi ha una groga.
Hi ha una groga, hi ha una groga. Ara hi ha una groga.
Molt bé.
I aviat som el xumi de...
Sou el xumi del Matí de Catalunya Ràdio aquest divendres. Va.
Manuel Valls, com a català que ha viscut quasi tota la seva vida fora del país, entén els guiris que visiten Barcelona, fins i tot comprèn la seva estranya indumentària, capaç de casar xancletes amb mitjons. Per això ha demanat que es deixi de mirar malament aquests individus, malgrat aquesta combinació ridícula. Valls ho ha requerit després que un guiri li expliqués una mala experiència a la Rambla.
Una persona me decía que ella tenía la impresión que a veces era no prohibido.
No.
Però lo passava mal.
Clar, sí. Miren amb aquella cara, com el que en diu, on vas?
El Cirque du Soleil està negociant amb Inés Arrimadas després de veure el talent que té per fer piruetes i contorsions. Una flexibilitat exhibida aquests dies fent giragonses per no etiquetar Vox com a partit d'extrema dreta.
Molt bé.
Riu-te'n de les flexions.
Sí, exacte. De fet, Arrimadas també es mostra talentosa per trobar altres etiquetes pel partit racista i homòfob que els permet governar Andalusia i ja ha proposat alternatives.
Quizás la etiqueta que mejor le va a este partido es de butifarra com mongetes.
Mira.
I no com extrema dreta.
Ah, mira, és
aquesta
una opció.
Aquesta és nova, Botifarra.
El partit de Botifarra com mongetes...
Vox. Fet
una... Li agradaria al senyor Bou, aquesta... El senyor
sí.
Meli Mató.
Sí.
Doncs escolta, canviem de tema. Manuel Valls ha fet una defensa aferrissada de tots aquells usuaris de WhatsApp que decideixen marxar d'un grup i després són posats a parir per la resta d'integrants per haver-lo abandonat.
Jo ho he fet amb el meu germà, que
molta gent ho ha fet,
això. WhatsApp.
I l'has posat Valls... a
parir. Sí, sempre.
Valls demana que no es criminalitzi algú quan fot el camp d'un grup de WhatsApp perquè això no hauria de ser vist com una mostra de menyspreu, sinó d'alliberament.
Una persona merecía que ella tenía la impresión que a veces era no prohibido.
No.
Però lo passava mal.
Ah, ho passes molt malament.
Passes fatal.
Això també, preguntaré al Valls aquest dilluns.
També?
Sí.
També això?
Se t'acumula.
També fent llista.
Sí.
Què li dic al guió que està preparant l'Ignasi Abad?
Que el pot estripar.
Que el pot estripar?
Un moment ara per l'entrevista. Sí, pobret. L'entrevista barrejada, ara.
Va,
en què fem servir una coctelera gegant per mesclar les preguntes d'una entrevista amb les respostes d'una altra. I gràcies a aquesta tècnica tan refinada tenim oportunitat d'aconseguir grans exclusives que donin clics, que al cap i a la fi és del que es tracta, no?
Totalment.
Exacte. El protagonista de l'entrevista d'aquesta setmana és una vella glòria que ha estat notícia després que li sorgís una oferta de feina.
Com ens havíem de deixar passar l'oportunitat de parlar amb Josep Antoni Duran i Lleida? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui coneixerem de primera mà la trajectòria professional d'aquest icònic artista als anys 90. Que, clar, els que són més joves no se'n recorden, però haurien estat enganxadíssims.
Perquè vostè ha estat un munt d'anys.
Se sent una mica esclau d'aquest personatge.
Sí, sí, bueno, de Convergència i Unió, de la qual jo no en renego gens ni mica.
Ara imaginis que és un espectador corrent. Com a espectador, quin personatge li agradava més?
Ser ministre d'Exteriors. Sí, m'agrada. És que he estat la infinitat d'anys.
Ara, el 2019, què li semblaria una retrobada o algun tipus de remake?
Em sembla molt encertada aquesta proposta.
No? Sí. Imagina's que ha de recomanar una sèrie a un jove d'avui en dia.
El Ferran Saltans, que el llegeixo cada dia.
I en què està treballant? Quin és el seu projecte ara?
Negoci de la independència? Més o menys.
Ah. Moltes gràcies per haver vingut. Que tingui un bon dia. Només no porteu cap problema.
Sí. Molt bé aquesta entrevista.
Porteu carrerora avui, que Déu-n'hi-do, va.
Desinforme setmanal.
Why don't we put democracy above all? Because we the people have the power to change the things. People have the power.
Apreteu.
People have the power.
Això ho ve d'apretar.
People have the power.
Vale. Molt bé.
Ai, el karaoke. Temps ara per la nostra ronda de corresponsals.
I la comencem a Itàlia, on la notícia del retorn de Berlusconi a l'arena política ha agradat molt al gremi de clubs nocturns.
Tu diràs.
Especialment els de Brussel·les, que veuen amb molt bons ulls que Cavalieri es presenti a les eleccions.
Home, tu saps la vida que donarà a Brussel·les Silvio Berlusconi.
Ho petarà.
Home, per favor.
També li convé una mica
aquella
de vida
ciutat,
a Brussel·les.
Exacte,
eh?
De cop i volta sabrà el que és la revolució.
Naraibs i unes coses d'allà.
Brussel·les és avorridota.
Sí, per això un Berlusconi. Posa un Berlusconi.
I Eduard Rubió a Roma, que el perd de vista. No?
Doncs mira, preguntem-li a Eduard a Berlusconi, però té la mateixa trempera ara als 82 anys que la que tenia fa una dècada o dues? O sigui, creus que pot usar el seu mànec com el feia anar a les seves festes bunga-bunga?
Jo crec que molt poc. L'actual força musculada de Berlusconi, com ell mateix ha dit, no té resistència. Ah. Se li ha acabat la festa. Sí. Eduard Rubió, Catalunya Ràdio, Roma.
Molt explícit.
Sí, molt massa, fins i tot.
Gràcies, Rubió. La decisió de Donald Trump de fer un mur per separar Estats Units de Mèxic ha quallat no només a l'Amèrica Profunda, sinó també a la Catalunya de comarques. Molts veïns de pobles històricament enemistats reclamen que es construeixin murs per separar la seva vila de la dels mamons que viuen al costat. De fet, ara és un bon moment, aprofitant que els ajuntaments construeixen tot el que calgui per rebre els pertinents vots del maig.
Exacte.
No? Doncs mira, s'estudia aixecar un mur, per exemple, entre Terrassa i Sabadell, entre Reus i Tarragona, i entre Lloret i Blanes. Nàtia Dell, tu has parlat amb els veïns i uns i altres et confirmen que volen aixecar un mur per separar les seves poblacions, oi?
Sí, sí, amb uns quants presidents d'associacions de veïns. La Roser és una d'elles.
Però és que ja no estem tips de que no hi ha diners, no hi ha diners. Només n'hi ha pel que els interessa.
Ara.
Els veïns no descarten mobilitzacions o fins i tot accions judicials si en 10 dies no es resol el tema.
Gràcies, Nati. I ja que parlàvem de Donald Trump, marxem fins als Estats Units. Jenny Lozano, Washington. Quina és la situació jurídico-legal ara mateix, després de més de 20 dies de blockout administratiu, i quines opcions disposa el Congrés per fer-se càrrec dels requeriments dels treballadors federals?
Caram, que complicat que...
Doncs mira, si t'he de ser sincera, no en tinc ni la més remota idea.
Jenny Lozano, Catalunya Ràdio, Washington.
Molt ben respost,
molt
bé. Jenny.
Gràcies.
Molt bé.
Gràcies, Jenny.
Home, per amor de Déu.
Acabem anant fins a terres gironines, protagonistes de l'actualitat aquesta setmana, després que s'hi practiquessin detencions pel·liculeres per mirar d'acollonir el personal, bàsicament. Però atenció, perquè sembla que encara hi ha conseqüències. Adrià, Quatrecases, bon dia.
Bon dia des de la riba del Ter, a l'Empordà, on la situació que es va viure mitja setmana quan de bon matí a un parell de pobles se'ls van endur l'alcalde, s'ha complicat encara més. Ara tornen a tenir alcalde, però no és el seu. Fins avui no se n'han adonat, però resulta que al fer la devolució dels alcaldes detinguts, la Policia Nacional es va fer un embolic de calample i va dur l'alcalde de Verges a Celrà i el de Celrà a Verges.
Hòstia.
Un agent del rang, en declaracions als enviats especials, ens ha confirmat l'equívoc, però s'ha defensat argumentant que la culpa és suya, perquè tot piojoso visten todos iguales se parecen mucho. La solució que reclama la gent del poble és que l'un i l'altre tornin a intercanviar-se les batllies, però des de comissaria també hi ha qui diu que, per evitar que aquests problemes es repeteixin, el millor seria petar-se els ajuntaments i que governin els pobles, doncs, el mossèn o algun militar i fora, tu. Per sort, no s'ha de lamentar una situació encara més fotuda que es podria haver donat, que és que haguessin retornat els dos alcaldes a un sol poble.
Clar.
I la vila es trobés ara que hi ha una bicefàlia abrupta, una duplicitat de poder que tots els que hem vist Joc de Trons sabem com acaba, amb sang, fetge i una mena de zombis raros emblanquinats que surten de sota les pedres. I només els faltaria això a l'Empordà, que a banda de la invasió de pixapins que han de suportar cada cap de setmana, ara a sobre n'hi hagués una de caminants blancs. Seguirem informant de com evoluciona aquest vodevil a Terres Gironines. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, aquí, a la vora del Ter.
Gràcies, company.
Desinforme setmanal.
El Pedro Sánchez i el seu govern tenen un problema, i és que no han estudiat economia.
Uno. Dos.
Muchas gracias.
Hòstia!
Quim Torra no vol ser menys que el seu predecessor i ell també ha decidit exiliar-se.
També.
Però exiliar-se del fred, eh? Ah. No suporta aquesta rasca i només tenia dues sortides. O a pujar la calefacció sabent que hauria de subestar per eBay un ronyó per poder pagar la factura del gas.
Sí, noi.
O bé optar per fugir.
Fugir.
El president ha preferit marxar cap a contrades tropicals fins que torni l'estiu a casa nostra i ja avisa que si no afluixa la frescota, ell i el seu equip ja tenen reserves a Booking per anar a Honolulu, Cuba, Bora Bora i les Bahamas.
Nosaltres, aquests viatges, encara els intensificarem més. Nosaltres anirem allà on calgui, d'arreu del món.
Sí.
Doncs si tens l'oportunitat de fugir del frescot.
Fes-ho, mateix.
Aquesta setmana s'han presentat els pressupostos del govern espanyol.
Quins nervis.
Quins nervis, quina emoció. La intenció de l'equip de Pedro Sánchez era donar peixet allà on més vots necessiten rascar les properes eleccions, però la caixa no donava per acontentar tothom.
Clar, clar.
Si vols posar quartos per anar bé a Astúries, la cartera no et queden cuques pel corredor mediterrani.
Això és així.
És complicat. Quan la ministra d'Hisenda va posar els pressupostos sobre la taula de Moncloa, el ministro José Luis Ábalos va agafar-los tot dient quita, quita, a estas infraestructures ja invito jo.
Cierto.
Els altres
així,
ministres...
Així,
eh? Sí, sí. Els altres ministres van mirar d'explicar-li que eren milers de milions, però Ábalos va dir ¿qué pasa? ¿Que mi dinero aquí no vale o qué?
Cierto.
Per molt que Borrell li digués que deixés de fer el fachenda, Ábalos va treure la visa, tot assegurant que excepte el rescat de la M12 i les radials, la resta d'infraestructures van a càrrec seu.
En Madrid tenemos las rescatadas todavía pendientes de saber su coste, que es mucho más que todo esto.
Y el resto de lo costeo yo. Todo lo he costeado yo. Y es mi dinero. Y usted no es quien para meterse con mis recursos.
No? Doncs si vols pagar el corredor,
ara,
tu mateix. Ja
està. Molt bé,
si doncs falta algun duro, no patiu que ho posa la Carmen Maura.
No.
Disgust, però ho posa ella.
El cas és que per fi han entrat els pressupostos al Congreso, ha costat perquè, cony, no ha de ser fàcil, eh?
No,
deu ocupar
no.
Ben bé 200 fulles d'Excel.
Sí, sí.
No és senzill que quadri.
No.
Es diu que és la llei més important de l'any, unes xifres sagrades i que requereixen d'una precisió clínica per elaborar-se, però sovint es fa un bunyol que es va apedaçant sobre la marxa i els governs acaben gastant com el surt de la fava. De fet, hi ha un documental que s'ha ocupat de l'assumpte.
Lo llaman presupuestos. Y quizás se trate del mayor logro de la civilización. Pero, ¿de dónde salen?
Pues bien, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de presupuestos que va a ir al Congreso de los Diputados.
Fueron construidos usando atajos matemáticos.
¿Qué hace posible que haya un presupuesto?
Ecuaciones simplificadas que ofrecían una respuesta aproximada, es decir, sacrificando la precisión por la funcionalidad.
Bueno, 18,519 son cifras similares.
Aproximada ya es mucho.
Que Madrid puedes quedar menos, cierto.
Tienen
cierto.
Que sacrificar la precisión de las matemáticas para que algo sea útil.
¡Taca los ous!
Haciendo que parezcan una herramienta imperfecta de nuestra propia invención.
Si lo que me pregunta es si hay posibilidades de mejora de los presupuestos en su tramitación parlamentaria, seguro.
A ver, ¿ahora qué hemos de pensar aquí? Me cago en la madre que va a parir.
No nos pagan por hacer las cosas bien.
Desinforme setmanal.
De 16 jutges, un jutge han vingut un fitxat.
Vale.
Lletres.
El govern del PSOE ha estat molt criticat aquesta setmana per mantenir bloquejat a port el vaixell de rescat Open Arms perquè el barco tenen el vici aquest de recollir negrets que s'ofeguen. Per sort, el govern ho compensarà, sap com camalar-se els catalans emprenyats i després de clavar-la amb la iniciativa de canviar el nom de l'aeroport del Prat pel d'aeroport Tarradellas, ara el que faran és canviar el nom del port de Barcelona, que passarà a dir-se Port Màgic Andreu.
Home, molt bé.
Si ets l'Òscar Camps i retenen el barco al Port Màgic Andreu, és molt diferent que si te'l retenen al port de Barcelona a seques.
Home, t'ho diràs.
Estarem d'acord.
Sí, sí.
Des del Ministeri de Foment,
responsable de la decisió de segrestar l'Open Arms perquè no dugui més refugiats desesperats, creuen que batejar el port amb el nom d'un personatge tan entranyable generarà consens absolut.
Però jo entiendo que todos los catalanes militen donde militen y voten lo que voten estarán encantados, ¿no?
Home,
sí. Por lo menos espero eso. Sí, sí. No creo que haya ningún catalán que se sienta catalán que le moleste.
No, no, no.
No. Home, Magic Andreu és el que es penjava medalles, no?
Sí.
Clar, molt coherent.
Genera molt sens.
Molt ben lligat.
Genera molt consens.
L'eliminació de l'Atlético de Madrid de la Copa ha deixat en xoc a ludòpates de tota Europa, sobretot a Anglaterra, on hi ha molt costum de fer apostes sobre esdeveniments esportius, i molts jugadors havien posat pasta confiant en una victòria dels colchoneros. I s'han endut un disgust i una queixalada a la cartera quan el Girona, doncs clar, se'ls ha petat. És el cas de Jeremy Corbyn, que havia apostat 30 euros a que l'Atlético passava ronda i la mateixa nit del partit lamentava amb vehemència l'empat a 3 contra els gironins.
El resultat d'aquesta nit és la desfeta més important des del 1920. És una desfeta catastròfica.
Sí, és fotuda si havies posat 30 euros.
Molt fotut.
Molt fotut. Escolta'm, enhorabona a tots, eh? I felicitats a tothom.
Felicitats.
Aquesta setmana hem celebrat per antena l'arribada a una xifra rodona, la vegada número 400, que en una tertúlia es repeteix el mateix argument pel parlar sobre el procés.
Ah, sí.
Eh? Que bé, eh? Sí. Fa poc que hem estrenat any, però és com si el temps no passés, perquè quan s'ha parlat del conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'han tornat a sentir a les tertúlies les mateixes coses que s'han dit el 2018, el 2016, el 2015... 15,
14, 13...
S'han repetit tant.
Perfecte.
S'ha repetit tant.
El dret d'autodeterminació no es pot exercir en cap cas, que no hi cap a la Constitució.
Sí, sí, sí. S'ha repetit tant que finalment s'ha arribat a la bonica xifra rodona que era inimaginable quan es va començar a debatre sobre el tema.
Ara estàvem tenint una tertúlia i l'Alejandro estava dient coses que dèiem abans del referèndum de l'1 d'octubre. Abans.
És tota Espanya qui ha de decidir que es faci el referèndum.
Una frase que hem repetit 400 vegades!
No és ni un, ni dos, ni tres, ni cent, ni 200, ni 300. 400 cops!
I més.
Potser més.
De fet,
més.
Una xifra tan rodona és un bon moment per deixar-ho estar.
Sí, perquè hi ha tertulians que aquesta la repeteixen 4 o 5 vegades cada dia.
Sí, per tertúlia.
Sí, exacte.
La qüestió és que és un bon moment per deixar-ho estar, així que per evitar que es tornin a sentir els mateixos argumentaris ni una sola vegada més, a partir d'ara s'eliminen les tertúlies del matí i passarà a emetre's una secció diària sobre ioga.
Mira, ho he aconseguit?
Sí, doncs
està molt bé, això, eh?
Alguns oients no han pogut contenir l'eufòria en saber que no hauran de tornar a sentir les mateixes coses un dia rere l'altre perquè el programa no hi haurà tertulians.
Que s'ha acabat! S'ha acabat! No m'he fotut cap gin tònic! Segurament me'n fotré uns quants!
Quina eufòria, tu!
Home, ara
jo no descarto el del gin tònic, si això és veritat.
I encara una altra informació d'aquesta casa. Sí, perquè la graella de la programació que Catalunya Ràdio emet a través de la xarxa creix amb un nou espai de Francesc Mauri que barreja la informació meteorològica amb el porno i que porta per nom Green Meteo Mauri.
Molt bé.
El programa
dissimulant.
No, el programa t'explica les diferències entre un cunilingus i un cumulonimbus.
Sí, jo no l'entenc mai, clar.
O entre una pluja dorada i una pluja àcida.
Tampoc.
Continguts pujats de to per tal de fer arribar la meteorologia als amants del porno i acostar l'erotisme als fanàtics del temps.
Fins aquí ha arribat la dictadura del clic.
Ara. El mateix Mauri ha explicat que en ambdós casos el que cal és arribar a un bon clímax.
El Green Meteo Mauri, Francesc, us heu proposat trencar tòpics, no?
Sí. Doncs sí, ens hem proposat trencar tòpics al Meteo Mauri només de continguts, doncs això, vers, tot això d'una manera molt pedagògica.
Molt.
Fantàstic.
Mira, doncs escolta'm.
Sí, jo no m'ho perdo.
Amb la tonteria ja hem passat l'equador del mes de gener, les dates en què aquella gent que s'havia apuntat al gimnàs com a bon propòsit d'any nou ja hi ha deixat d'anar.
Boníssim el mem que corria per les xarxes de em van prometre si anava al gimnàs que m'aprimaria i no m'he primat. Diu, hauré d'anar a reclamar.
Sí, exacte, hauré d'acostar-m'hi, hauré de caminar fins allà.
Hauré de caminar fins al gimnàs.
Bé, si és el vostre cas i us sentiu culpables, no serveix per res, perquè sentir-se culpable no aprima,
no
però
gaire.
Si el que voleu és consol, hem fet una recerca exhaustiva entre els arxius de documentació per comprovar si aquesta poca força de voluntat és una cosa d'ara o si ve d'antuvi. I existeixen proves fefaents de que deixar el gimnàs als 4 dies ja es feien temps pretèrits.
Su excelencia el jefe del Estado, entre aplausos del público, se dirige al
gimnasio, dice el pardo,
para proceder a
la pérdida de aquellos kilitos de más de las navidades.
En el interior del edificio se renueva la
figura del caudillo, que en un mes estará a tope masas.
Acto seguido, el caudillo pronuncia un importante discurso del cual extractamos algunos de los pasajes más significativos.
Nos encontramos ante una etapa que se enriquece de forma ilusionada y rotunda.
Hasta que me harte de gimnasio y me desapunte por no ir.
Su excelencia el jefe del Estado se adiestra bajo la dirección de conocidos entrenadores como Vladimir Selkovinivo, y Boris hasta Fiev.
Que no conoce ni su madre, pero tienen nombre ruso y deben saber algo del tema.
Como vemos, en planos retrospectivos, Franco trabaja incansablemente para conseguir estar en forma y su técnica consiste en conseguir movimientos graciosos y ligeros dentro de la precisión y el ritmo de los saltos.
Con los que Franco ha conseguido un culete que ya quisiera Kim Kardashian.
Este es el resultado de un asiduo trabajo y de una constante vigilancia corporal. No cabe duda de que Su Excelencia el Jefe del Estado será una temible competidora en los Juegos Olímpicos de México.
Home, Franco amb malles?
Jo me l'imagino.
Es deia poc, es deia poc, però tenia un culet.
Va, passa, passa, passa. Me'n vaig al Deixa que Soni a escoltar una mica de música. Vinga, avui, The New Raymond.
Que vagi bé, bona nit.